Tenim un Montilivi, diu que ve algú més a Montilivi.
Algú més vindrà a Montilivi si arriba l'hora.
Gràcies. No, sí, el mateix a l'últim dia.
Miquel, fins ara.
Fins ara.
8 en punt, i la setmana passa el Dani Aguilar, protagonista al vestidor del Barça, després de la tova que li ha clavat al Baskonia. Dani.
Doncs sí, Xavi, estem amb el Willerdan Gómez. Qué importante, que te digo que incluso qué ganas teníais de un partido así, ¿no, Billy?
Un partido muy, muy completo, muy sólido desde el principio, aunque ellos han estado acertados al principio con muchos tiros exteriores. Creo que hemos seguido confiando en nuestra defensa, en nuestras normas, en ayudarnos mutuamente, en comunicarnos mejor, y yo creo que en defensa uno de nuestros mejores partidos durante los 40 minutos.
¿Qué significa para vosotros este partido? ¿Por dónde venías?
Bueno, sobre todo el seguir confiando en nosotros mismos, ¿no? En nuestro trabajo. Yo creo que trabajamos muy duro y puede haber momentos malos durante la temporada, porque para eso es muy larga, pero lo bonito es salir adelante en esos momentos, crecer como equipo y salir de ellos, ¿no? Yo creo que este es un partido muy importante, el último partido aquí en casa del este 2023, acabar con victoria ante nuestra afición, ¿no? Y darles las gracias otra vez más es muy bonito, y ahora tenemos una semana con dos partidos fuera, que ojalá acabemos con dos victorias también.
Pues ya he dicho, durante esta semana, o esta semana, porque al fin y al cabo ha sido una semana, pero hay tantos partidos que parece mucho, que era muy importante cerrar filas y que el grupo estuviera unido. Lo ha estado, y imagino que eso ha sido una de las claves para volver así, ¿no?
Sí, yo creo que si algo este grupo es único, es esta calidad humana, la química que tenemos aquí dentro del vestuario, no solo como jugadores, ¿no?, sino como cuerpo técnico, nosotros, toda la gente que hay detrás que no se ve. Yo creo que somos una familia, desde el primer día lo hemos sido, y nosotros confiamos en todos, ¿no? Yo creo que esa familia es cuando se demuestra más, cuando vienen momentos malos, cuando hay que estar más unidos, cuando te apoyas el uno en el otro, y sobre todo cuando ayudas al otro a trabajar, a ser mejor. Eso es lo que estamos haciendo, eso es lo que Roger quiere, y bueno, una victoria muy importante para nosotros, para darnos confianza y mirar una semana con viajes fuera y partidos difíciles.
Acabo con la última. Te pregunté en su día si estábamos cerca de ver al Billy que querías ver. ¿Seguimos sin estar cerca? Porque me dijiste que en ese momento ni yo estaba cerca.
No, seguimos mejorando y progresando hacia ese Billy, poquito a poco, ¿no? Pues hoy he podido otra vez encontrarme muy bien, muy cómodo, cada vez más a gusto en el poco tiempo que he estado en la pista. Pero bueno, ayudando al equipo y por cada vez más.
Gracias, Billy.
Nada, un placer.
Billy Hernán Gómez, protagonista dels millors jugadors avui al partit.
Al micròfon del Dani Aguilar, al vestidor del Barça, després d'aquesta victòria contra el Baskonia, necesaria per l'equip de Roger Grimau. Sí, tenim, Selva?
Así que es el que va, pues, como si fuera un pepino.
Bueno, va trobar recurs, aquí.
A mi m'agrada molt el somriure posterior, que és com el del final del Tu diràs, saps? M'ho poses allò i dius, Tu diràs, i és el final del Tu diràs.
Sí, ben bé el prompter no hauria de dir pepino, jo crec, a l'hora de llegir la notícia, però va decidir que pepino era el bon recurs per sortir-se'n, per explicar com anava aquest pilot del Mundial de MotoGP. Gràcies, Agut, ara sí.
Bona nit.
Ha arrencat el partit del Sabadell, a la primera federació, al camp de la Cultural Leonesa. Hola, David Rodríguez, bona nit.
Bona nit.
De moment amb 0-0.
De moment amb 0-0 perquè tot just fa uns segons ha començat el partit aquí al Reino de León. Entra el Cultural Leonesa quarta, la classificació, i el Sabadell 19. Ara mateix el Sabadell atacant a la banda dreta amb, si et sembla, repassem l'alineació: Adrián Ortolà a la porteria, Melivia, Pau Resta i Toni Herrero, Nando, Carlos Vitia, Moyano i Estals, Domènech, Gualda i Vladis com a davanter.
Bé, de guanyar l'últim partit al Sabadell, avui visita complicada, però a veure si aconsegueix una bona ratxa de resultats per sortir d'aquesta zona de descens on tenim instal·lat malauradament l'equip arlequinat. Una pausa i a la tornada ja Francesc Gómez volta per aquí per pentinar l'actualitat del rugbi, que fa dies que no ho fem al Superesports.
Superesports amb Xavi Puig.
Aquest és el so que fas quan vas a comprar el pa. I aquest és el so que fas quan tornes amb un Skoda i t'has oblidat completament del pa.
És impossible resistir-se als Skoda Days. Preus increïbles en tota la gamma només fins al 30 de novembre. Informa-te'n a Mas Pregauto i emporta't el teu cotxe a Granollers i Manresa.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar el meu cotxe només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho! I a més, Edificar t'emporta't un regal especial per la compra del teu vehicle. edificar.com.
Vols un Nissan Qashqai? Romauto té 15N Connect automàtics, seminous per només 27.500 euros, finançats amb Flex 4D. Vine a Romauto abans que s'esgotin i estalvia't fins a 6.000 euros. Romauto, concessió Nissan líder a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners. Més informació a romautonissan.com.
Al setembre tot torna, fins i tot els Fiat Eco Days. Sí, sí, tal com ho sents. Ja sigui que estiguis buscant un cotxe híbrid com un elèctric, aquesta és la teva oportunitat. Ofertes exclusives i condicions especials t'esperen només fins al 30 de setembre per unitats amb entrega immediata.
Auto 88, el teu concessionari oficial Fiat a Barcelona. Auto88.com.
RAC més 1, podcast.
Torna Oxigen, un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC més 1, amb Mònica Usant. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
Aquesta temporada parlarem d'episodis meteorològics extrems que ens han marcat. El recordarem amb afectats, testimonis i experts.
I em trobo una ciutat trencada, una ciutat desolada.
Oxigen, un podcast de RAC més 1 amb Mònica Usart. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a
RAC més 1.
Tots som
més 1.
RAC 1.
Aquest dilluns, el Girona juga a RAC 1. A les 9, des de Montilivi, Girona a la Ves. Després de derrotar el Barça, el somni continua per un Girona que defensa el lideratge de la Lliga.
Arriba Savinho, l'alt centre, el segon pal, Estuani,
Viviu el partit des de 8:45 amb Miquel Agut, Xavi Puig, Jaume Molló i els comentaris de Marc Brugués i Adai Benítez. Aquest dilluns, el Girona juga a RAC1. El Girona juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC1. Tots som 1. RAC1.
Què? Què us han portat els Reis?
A veure... Oh, una pilota de futbol!
Tu què, Mònica?
Uau, un telescopi astronòmic, just el que havia demanat!
I a tu, Aurora?
A mi un lot de llibres, com ho sabien, eh? I l'Adri, on s'ha ficat?
Fuadete, vaya un patinete más guapo, todo gripado, que me ha traído el Melchor!
Però vigila, home!
Tu el veus amb el telescopi, Mònica?
Sí, allà incrustat a la paret.
Ua, loco! Por posillo! Se me acaba hundiendo, mira!
Una cesa al RAC1!
Arbi, cambio!
RAC1, tots som 1. Superesports, amb Xavi Puig.
Ever since I was young, coming up. Always marching to a drum, brat-a-thumb. Always focused on me, one. Now I wish that I could hold someone. So tell my mama love, call my baby sister, shoot a hug and kiss her, 'cause life is just a mystery and it's gone before you know.
Passen 8 minuts de les 8 del vespre, Superesports a RAC1, a les 9 aquest Real Madrid-Villarreal. D'aquí uns minuts ens espera també Nani Roma per parlar d'una nova participació al Dakar del pilot usonenc en aquest Dakar 2024 que arrenca el 5 de gener. A primera guanya Les Palmes 1-0 contra el Cádiz, som al 26 de la segona part. Francesc Gómez, bona nit.
Bona nit, Xavi.
A pentinar l'actualitat del món del rugbi, que fa dies que no ho fem al Superesports. Començant per la Lliga Femenina, que han tingut duel català en aquesta jornada, un Sant Cugat-Barça a territori del Sant Cugat, a la Guinardera, i amb victòria local.
Victòria local, 18-15, en el que ha estat la primera vegada que aquests dos clubs s'enfronten a màxima categoria, ja sigui en, tant en masculí com en femení. És la primera vegada que Sant Cugat i Barça juguen a la Divisió d'Honor, el que se li diu Liga Iberdrola, perquè el Barça, recordem, que ha pujat aquest any, el Sant Cugat és la seva tercera temporada, i es va endur el partit, el Sant Cugat, 18-15, en un partit especialment intens i dur. En els contactes, les jugadores després deien, ostres, jo no recordo un partit on ens haguem donat tantes galetes a nivell d'intensitat i de les ganes dels dos equips d'endur-se el partit. Els derbis locals sempre estan escalfadets, i més en el rugby femení un pèl més, perquè les jugadores de més nivell sempre es mouen pels mateixos equips, perquè si volen jugar a Divisió d'Honor, doncs, o a Divisió d'Honor B, hi ha menys equips, no?, que en el cas masculí. Llavors, són noies que es van trobant molt habitualment amb diferents equips i es coneixen molt i són, algunes són excompanyes o coincideixen equips i després marxen, vull dir que és, són partits divertits.
Hi ha rivalitat interessant, sí. I en aquest cas dos assajos de la Bet Segarra van tenir bona part de culpa que el Sant Cugat ahir s'emportés aquesta victòria contra el Barça. Hola Bet, bona nit.
Hola, bona nit.
Gràcies per acompanyar-nos una estona al Superesports i enhorabona per aquest partit. Com deia el Francesc, que esperàveu amb ganes, no? Tant unes com les altres, era un partit marcat al calendari de la temporada.
Sí, la veritat que sí, perquè sabíem que seria un partit ajustat, que el Barça és un equip que va pujar amb moltes ganes, que se li nota que cada vegada estava més preparat, i al final nosaltres, clar, el segon equip del Sant Cugat sí que havíem tingut diversos enfrontaments a l'anterior Lliga, a catalana, i llavors, clar, aquesta vegada de divisió d'honor era com, va, és un repte, saps? Un equip jove, amb ganes, i sí, sí, va ser interessant.
Es van repartir bones galetes, pel que diu el Francesc ahir, a la Guinardera, o què?
Sí, 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 va ser intens. vam sortir escalfades.
Bé, com ha de ser, no? Un partit de gran rivalitat, no? Necessita això, no? Si ahir no sorties intensa, Bet, segurament t'emportaves una derrota cap a casa.
I tant, no, 100%. Ahir, bueno, el que penalitzava el partit era qui tingués menys errors i qui estigués als 80 minuts del partit connectat al 100%.
El Sant Cugat, Francesc, va començar amb dues derrotes a la Lliga, però que ha reaccionat.
Va començar perdent. De fet, va perdre contra els que ara són els dos primers classificats. Primer va perdre contra el Crat de Corunya, allà, a Corunya, va perdre 25-14, i llavors va jugar un partit que ha avançat, que hauria de jugar ja l'any que ve, contra el Majadahonda, que va perdre 67, i es van encendre unes quantes alarmes de, ostres, això no és el que estava pensat per aquest any pel Sant Cugat, amb molts reforços, es preveia doncs una bona temporada de les Sant Cugatenques, i han anat remuntant, van guanyar 37-17 a l'Olímpico, 12-25 a Eibar, i ara aquesta victòria contra el Sant Cugat, i que ara és tercer amb 13 punts, a 2 del segon i a 6 del primer, que és el Majadahonda, vigent campió, que, bueno, que ha perdut, de fet va perdre la primera jornada contra el Barça al Majadahonda.
És veritat, parlava amb protagonista blaugrana aquí al Superesports, però la reacció de l'equip, Bet, ha estat bona després d'aquestes dues primeres derrotes.
Sí, nosaltres al principi de la temporada ens posem uns objectius i sempre són... Bueno, aquesta temporada era podem estar a dalt i des del principi va ser així, vam començar malament, però va ser, com tornem a començar la temporada, saps? I amb això hem estat treballant amb aquests detalls i ara, pues, després d'aquests partits que hem guanyat, pues, estem segures que podem mantenir-nos a dalt i per què no competir, pues, per guanyar la Lliga, no?
Amb aquesta ambició, afronteu, per què no, no descartes de tenir opcions de per què no emportar-se el títol de Lliga, Bet?
I tant, sí.
De fet, el format de competició, Francesc, el pots explicar, perquè en el món del rugbi tampoc és fàcil, els formats de competició, cada any van canviant una mica, que si la Copa serveix la Lliga per la Copa, que si no serveix per la Copa, enguanya la Lliga femenina, la Lliga Iberdrola, com és el format?
Deixa'm posar l'asterisc en el rugbi espanyol. En el rugbi espanyol, els formats de rugbi sempre són estranys, vull dir que la resta del món són persones normals. No, el que fan és, són 8 equips, l'Iberdrola, i fan una primera volta, és a dir, juguen 7 jornades, tots contra tots, i al final d'aquesta primera volta els 4 primers juguen al grup A i els 4 segons al grup B, i després el que fan és juguen una volta més entre els grups només, i al final de tot els dos primers passen a semis directe, llavors tercer, quart, cinquè i sisè juguen els uns prequarts de final per jugar a les semifinals. És un format pensat, que jo crec que per unes lligues més baixes està bé, és a dir, per divisió d'honor B o catalanes està bé, perquè equilibres els nivells a la tornada, però per lligues que es consideren o que se suposen d'elit, com són les dues divisions d'honor, home, representa que els 8 equips de les noies i els 12 dels nois han de poder sostenir jugar dues voltes contra equips de nivell.
Clar, és més de... Vaja, no només del rugbi, jo crec d'esport de formació, no?
Exactament.
Món del bàsquet de formació, que és el que el servidor coneix una mica més de prop, doncs també hi ha una primera lliga, no?, que defineix una mica el nivell dels diferents equips que hi ha en cada grup, i després una segona on ajuntes els millors o els que han quedat millor classificats de cada grup en un grup i els que han quedat pitjor classificats en un altre grup.
Exacte, sí.
Però això és en esport de formació, no en esport d'elit, com dius, que és la màxima divisió, evidentment, del rugbi estatal.
Exactament, i jo crec que complica un pèl massa la comprensió de la Lliga, el seguiment per part dels aficionats, sobretot si no ets un gran seguidor del rugby. Uh-huh. Jo crec, perdona, Ebet, que estic parlant més jo que tu, però jo crec en el cas de la divisió d'honor de nois, el que haurien de fer és treure dos equips i fer dues, anar i tornada, i unes semifinals, i ja està.
Com ho veus tu, Ebet?
Sí, no, tota la raó. A més, és un nou format que han fet ara en la Lliga Femenina, perquè l'any passat no era així, era normal i ja està. Uh-huh. Llavors jo crec que sí que ho complica una mica, pues, això, a nivell d'entendre-ho i tal, i que al final som 8 equips, saps? Que no som tants equips com per dividir-nos i jugar menys o el que sigui. Però, bueno, pues, ho han fet així...
I ja així s'haurà de jugar, sí, no podeu renunciar-hi, no? Si s'ha de jugar en aquest format, doncs en aquest format jugareu. Us Exacte. Queda per aquesta primera fase el Cocos de Sevilla i el Salvador, guanyables els dos?
Pues jo crec que sí, la veritat que sí, que jo veient el nivell que hem posat en aquests últims partits, crec que sí que podem estar a dalt i guanyar els partits que ens queden, sí.
Quina és l'estructura del Sant Cugat, diries, Francesc, de formació del primer equip, de molta gent de casa, del planter, de la Pedrera?
És un mix, és molta gent de casa, perquè el Sant Cugat és l'equip, juntament amb la Sant Boiana, que més forma i millor forma de Catalunya, i està també a un gran nivell a l'Estat, i també, pel que comentava abans, que l'elit del rugby femení espanyol, i en concret a Catalunya hi ha pocs equips, per tant les jugadores de més nivell es reparteixen només en dos equips, doncs aquest any a Sant Cugat han arribat moltes jugadores de molt bon nivell, ja no només de Catalunya, sinó que inclús han arribat algunes jugadores de fora, alguna de Madrid, alguna francesa, i llavors l'estructura del Sant Cugat és aquesta. Aquest any, no sé si estàs d'acord, però entre les noies que han arribat, més les noies que s'han format i que han pujat, per exemple la Martina Benito, la Rita Hinojosa, etc., sí, us han pujat molt al nivell.
Sí, bueno, és veritat que nosaltres a l'escola formen molt bé a les noies, llavors les noies que van pujant ja tens una base molt bona. I hem anat construint, sobretot et diria, en aquests últims 3-4 anys, una base, i clar, això fa que també sigui més atractiu, doncs, això que deies, doncs, ha vingut una noia de Madrid, una francesa, gent que ens ajuda molt a pujar i mantenir aquest nivell. Sí.
Jugueu ara ja per any nou, o vull dir, el nou any, o encara hi ha jornada abans del Nadal, Bet?
No, aquest era l'últim partit de l'any ja.
Ara, per tant, a menjar el raïm, sí, i a pensar ja en objectius ambiciosos, com ens deies, de cara ja al 2024 i amb aquesta segona fase de la competició. Primer tanca aquesta primera i després a la segona. Doncs Bet Sagarra, sí, moltes gràcies per haver-nos atès una estona. Moltíssimes gràcies i enhorabona per la victòria d'ahir.
Gràcies a vosaltres. Gràcies.
Amb una de les jugadores del Sant Cugat, amb aquesta victòria 18-15 ahir contra el Barça a la Guinardera, en aquest duel català de la Lliga Femenina de Rugbi. A la masculina, avui ha jugat la Sant Boiana i ha empatat, i al Barça li ha caigut una tova a casa contra el Burgos, Francesc.
Sí, comencem, si et sembla, per la Sant Boiana, que ha empatat, com bé dius, a 17 al Camp del Salvador, al Pepe Rojo, en un partit que fa, en un resultat que fa uns anys diria, ostres, quin bon resultat, no? Empata 17 contra el Salvador, contra el Pepe Rojo. Però veient el partit, la sensació és que, ostres, se li ha escapat la victòria de la Sant Boiana, eh? Ha arribat moltes vegades a camp rival, moltes vegades a la 22 del Salvador, ha tingut moltes ocasions, no ha sigut capaç de materialitzar els punts. La baixa de Juan Malescano avui ha sigut clau del mig de melé, perquè no, hi ha hagut moments que s'han pres decisions incorrectes, però tot i així, al final de tot, els últims 5 minuts, la Sant Boiana ha estat defensant el seu propi camp a molt pocs metres, per tant, és un empat una mica estrany, perquè mirat el còmput del partit haurien d'haver guanyat, però amb la sensació del final, certa alegria de Sant Boi per retenir com a mínim aquests dos puntets.
La Copa aquest any va com la temporada passada, és a dir, que sí, la Lliga val per la Copa, una mica com l'in-season tournament de l'NBA que es copia del rugby
espanyol. Van trucar
al Feijó. Va trucar Feijó i li va dir, a veure, com fas això de la Copa tu a la Lliga de rugby?
Dir, pues me tomo dos carajillos i luego lo hablamos. Doncs
jo ho faig igual, l'NBA. Ells acaben a Las Vegas, normalment sí, la Federació Espanyola de Rugby acaba a Valladolid,
sempre, sí,
amb la final. Sí. Però és l'única diferència.
Valladolid i Las Vegas són pobles germans.
Comencen amb B baixa.
comencen amb B baixa. UB de Valladolid, és veritat, és la que ja ho deia a la pel·lícula.
Però sí, la Copa sí. Valen els de Lliga, eh?
La Copa sí, fan allò que... fan quatre grups de tres, no? Exacte. En aquest cas, la Santboiana estava emparellada amb, ja t'ho diré, amb el... Ostres, ara no trobo. Amb el Belenos, perdó. Amb el Belenos i amb el Ciències. Ah. Contra el Belenos ja va guanyar la Santboiana i per el Ciències també va guanyar el Belenos i llavors la Santboiana d'aquí a la segona jornada després de Nadal a casa, al Valdiria Leu, contra el Ciències de Sevilla, es jugarà aquest passi a les semifinals de la Copa. En el cas del Barça, el Barça ja està fora, perquè ha perdut avui contra el Burgos, i el Burgos ha guanyat a l'altre rival, que és l'Alcobendas, per tant, el Burgos ja està a les semis. Però, bueno, la Santboiana està fent una temporada un pèl irregular, està cinquena, dins també es partiran els dos grups, són 12 equips, per tant, seran 6 i 6. Ara, de moment, està el grup de dalt, per tant, està bé. Encara té possibilitats d'arribar a semis de Copa, però aquest any clarament el Brac i el Burgos especialment estan bastant lluny de la resta de rivals i sembla que tot sembla tot apunta que es repetiria la mateixa final de l'any passat.
Qui no aixeca cap és el Barça, com dèiem, avui una derrota dolorosa contra el Burgos a casa.
Sí, bastant. 17-45 ha perdut el Barça, a més la marca final, o sigui, anaven 10-45 per dir-ho així, i al final de tot ha fet un assaig. Hi ha sisena derrota consecutiva de l'equip blaugrana, que va començar la Lliga amb dues victòries. Ens vam sorprendre una mica perquè no ho hem parlat encara, és una cosa que m'agradaria parlar. Venir un dia amb un reportatge de 25 minuts de què ha passat amb el Barça, però bàsicament el resum és que hi ha hagut una retallada salarial brutal i el Barça el que fa és aguantar com pot aquesta divisió d'honor, que és molt exigent. I com dic, sisena derrota consecutiva, el Barça, que té 10 punts, està clarament jugant per intentar no baixar. Aquesta és la realitat del club blaugrana, després de molt bons anys. Portàvem 5 o 6 temporades, jo crec, on el Barça feia gaudir molt, jugava molt bé a rugbi. Una llàstima que jugués a la Teixonera, però tot i així, el rugbi que practicava era molt bo. I ara el Barça es troba, doncs això, clarament jugant per no baixar.
Doncs té un rival directe, el Belenos a casa, el proper rival, partit clau per aquestes aspiracions blaugrana. Això pel que fa a la Lliga Espanyola, tant masculina com femenina, per la representació catalana que tenim en aquestes dues lligues. En el rugbi a nivell internacional hem de pentinar també alguna notícia que tenim, com per exemple, aquesta, el titular és xulo, que Antoine Dupont jugarà als Jocs Olímpics de París.
Sí, fa la de Neymar el 2016, no? que se'n va anar a Brasil per guanyar els Jocs Olímpics, doncs Antoine Dupont fa una mica el mateix, jugarà als Jocs Olímpics de París del 2024, que el rugby serà a finals de setembre, i el seguiran també altres companys de la selecció de 15. No estan encara anunciats, confirmats, però s'espera que...
Rugby 7, recordem.
Ah, sí, perdó, sí, el rugby,
Jocs Olímpics de rugby, perquè el calendari no dona per fer una competició de rugby a 15.
No, és impossible.
En 20 dies, no? Molt... Vaja, o faries una semifinal i una final gairebé, o 3 partits. Clar, en 20 dies no...
És difícil.
O no són ni 20.
Potser seria una competició de 8, no?, i fer quart, semis i final, però no és tan... No és només els calendaris, sinó també la quantitat de jugadors que implica una plantilla de rugby, O sigui, serien 35-36 jugadors, més tot l'estaf, més els has de fotre a la Vila Olímpica... s'ho passaria molt bé
això segur.
Ells i els de la Vila Olímpica s'ho passaria
i que... poden anar com acompanyant si volen algun mes.
Perdó, i el
que
deia
Rugby 7, Dupont, i no només Dupont sinó que dius que més gent de la selecció 15, diríem, de Rugby 15 de la selecció francesa.
Exacte, el tercera línia ser com a Calú, Artur Vincent i Damien Penaud o Luis Villarri. En clars, per exemple, Damien Penaud és una superestrella també, vull dir que estan fent, són grans jugadors de rugbi, però crec que s'està fent també un pèl, una operació una mica de màrqueting, per dir-ho així, o de portar alguns jugadors mediàtics molt coneguts del 15 al 7 per donar-li encara un pèl de més de rellevància, no?, al fet d'aquests Jocs Olímpics, i que a més es juguen a París, i França el que vol és treure's una mica l'espina del Mundial aquest que se'ls ha escapat a casa seva. Sí. Per tant...
No sé si compensa...
No, en absolut. No, no, no. No? No, no, res a veure. No compensa gens ni mica.
És una medalla d'or, és una medalla d'or, sí, sí. I no, no la pot aconseguir qualsevol, sinó que té molt, molt mèrit, però diríem que el valor d'un or en un rugby 7 amb un mundial de rugby 15, no?, és molt diferent.
És que són esports diferents, sí, directament. Clar, és com dir, ostres, és que hem perdut el mundial de futbol 11. Ah, ja, però hem guanyat el futbol sala. Perfecte, sí, té un mèrit increïble, però... Són esports diferents, no passa res.
I acabem amb un home que...
Espera, abans d'això, perdona, sí? Deixa'm dir que hi ha un altre a Austràlia, Michael Hooper, que també és molt conegut i també és un tio molt mediàtic, també jugarà als Jocs Olímpics amb la selecció d'Austràlia, amb els Wallabies. I jo crec que d'aquí...
S'apuntarà més gent, eh?
Sí, jo crec que hi haurà més gent que s'apuntarà al carro, perquè si la Federació de Rugby és una mica intel·ligent, I els mateixos equips, les seleccions són una mica llestes, diuen, ostres, i si em porto 3 o 4 estrelles aquí, li donem una mica més de bombo a tot plegat.
Doncs serem pendents, que encara queda pels Jocs Olímpics finals de juliol, principis d'agost. I ara sí, Eddie Jones, home, sempre acaba sortint, home. Eddie Jones, que té feina ja, una altra vegada.
Sí.
Nou entrenador del Japó.
Quina sorpresa, eh? Tu te'n recordes quan fèiem el Mundial aquí amb el Cugat, que dèiem, ostres, a l'Eddie Jones li estan tirant els plats pel cap perquè es rumoreja que ja ha firmat o ja té un preacord amb el Japó. I ell deia, no, això és mentida, no tornaré mai al Japó, no he parlat amb el Japó, jo estic compromès amb Austràlia. El timeline és, després de dir això, Austràlia queda eliminada per primer cop. Al cap de dues setmanes deixa la Federació Australiana quan havia firmat 5 anys de contracte, i al cap d'un mes i mig s'anuncia que Eddie Jones signa amb el Japó. I llavors li han dit, home, Eddie, què passa? què passa con tu vida, Eddie? Això és literalment.
I tens declaracions.
I tinc declaracions, i Eddie ha explicat que ell, amb aquest mes i mig, ha estudiat castellà.
Caramba.
Sí, sí, ha estudiat castellà, diu, bueno, tenia inquietuds, tenia temps lliure, tal i qual, i ha estudiat castellà, i llavors ella ha resumit tot aquest periple, no?, tot aquest periple que ha inclòs, doncs, aquest primer contacte fins que ha firmat amb el Japó, amb aquestes declaracions.
Vosotros sabéis perfectamente lo que es teatro y del bueno.
Però és
un accent estrany.
Amb veu d'això, sí, eh?
Sí, no sé.
Fa imitacions de Mick Eddie.
És estrany, perquè és australià, l'Eddie Jones, però en canvi té com, no sé, té com un accent portuguès un pèl estrany, no? No ho entenc.
Del Japó, Eddie Jones, tindran la sort de gaudir-lo en els propers anys. En principi, en els propers anys. Veurem quants aguanta el Japó. I si no, tranquils, que trobarà una altra banqueta. Eddie Jones sempre...
Sempre.
Potser la selecció espanyola, ja que ja parla una mica...
Home, ja allà, i a no? Més a Madrid els encantarà, perquè a Mourinho els encantava totes aquestes barbaritats que deia. Vull dir que al central estaran encantats amb un tio que menteix més que xerra. Vull dir que és collonut.
A la seva salsa. Francesc Gómez, gràcies. I la propera.
Adéu.
3 minuts i 2 quarts de 9. Actualitzem els marcadors. A primera, empatat el Cádiz al camp de les Palmes.
Sí, ha marcat Cris Ramos a la sortida d'un córner. Molt ben llançat, per cert, per Robert Navarro, que ha entrat a la segona part. Les Palmes 1, Cádiz 1. Som al 90, anirem fins al 96.
I en futbol internacional, ha fet el segon al Bayern en el partit de la Bundesliga, que tanca aquesta jornada de diumenge, Molló.
Sí, però li han anul·lat el VAR. Li han anul·lat dos gols, de fet, al VAR per fora de joc. Una a Kim i l'altra a Müller.
Doncs dos gols anul·lats. Un que sí que val, el de Kane, només començar el partit, per tant, guanyant el Bayern, que mantindria la distància amb el Bayern Leverkusen, que també ha guanyat. Mínima pausa i a la tornada, un doble campió del Dakar, Nani Roma, al Superesports.
Superesports amb Xavi Puig.
Aquest és el so que fas quan vas a comprar el pa. I aquest és el so que fas quan tornes amb un Skoda i t'has oblidat completament del pa.
És impossible resistir-se als Skoda Days. Preus increïbles en tota la gamma només fins al 30 de novembre. Informa-te'n a Mas Pregauto i emporta't el teu cotxe a Granollers i Manresa.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar el meu cotxe només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho! I a més, Edificar t'ha emportat un regal especial per la compra del teu vehicle. edificar.com.
Som a l'era de la intel·ligència artificial, una revolució privada que converteix les grans tecnològiques en agents geopolítics. Canviarà el món i les nostres vides, i s'hauran de trobar fórmules per regular-la.
Vanguardia Dossier analitza l'era de la intel·ligència artificial i l'impacte que tindrà a les nostres vides. Ja a la venda. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió.
Vols un Nissan Qashqai? Romauto té 15N Connecta automàtics, seminous, per només 27.500 euros, finançats amb Flex 4D. Vine a Romauto abans que s'esgotin i estalvia't fins a 6.000 euros. Romauto, concessió Nissan líder a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners. Més informació a romautonissan.com.
Al setembre tot torna, fins i tot els Fiat Eco Days. Sí, sí, tal com ho sents. Ja sigui que estiguis buscant un cotxe híbrid com un elèctric, aquesta és la teva oportunitat. Ofertes exclusives i condicions especials t'esperen només fins al 30 de setembre per unitats amb entrega immediata.
Auto 88, el teu concessionari oficial Fiat a Barcelona. Auto88.com.
RAC 1.
Hola, em dic Bruna Carretero, tinc 8 anys. He escollit aquest vers perquè parla del pessebre i m'agrada molt. Pessebre de molsa, graciós i escaient, la vida es fa dolça si el cor ets present. Dia memorable, tot viu i reneix, a prop de l'estable tot germina.
Aquest Nadal, RAC 1 puja dalt de la cadira. Envia'ns el teu vers amb una nota de veu al 618-897-485.
Superesports amb Xavi Puig.
Dos quarts de nou del vespre, Superesports a RAC1 fins a les 11, quan s'acabi el partit del Madrid, que arrencarà a les 9 contra el Villarreal a l'estadi Santiago Bernabéu, i a partir de les 11 tu diràs amb el Pariser fins a la 1 de la matinada. El proper 5 de gener arrencarà una nova edició del Dakar. Dani Roma afrontarà la seva 27a participació al Dakar, la 18a amb cotxe al volant d'un Ford, en aquesta ocasió un Ranger a la categoria T1+, després de perdre's el Dakar del gener del 2023, el de l'any passat, i després de superar un càncer de bufeta que li van detectar a principis del 2022. Hola, Nani, bona nit.
Hola, bona nit.
Com estàs? Com ha anat el cap de setmana, Nani? De tranquil·litat o no?
No, doncs cap de setmana són amb el meu fill fent motocross, per tant, hem d'arribar de Castelló, una zona que hi ha un circuit on hi ha molts pilots del Mundial entrenant, que es diu Red Sun, i hem estat el cap de setmana allà entrenant. Bueno, ell entrena i jo faig d'assistència tècnica.
I ets bon assistent tècnic o no, Dani?
I, bueno, intento, faig el que puc. Soc bon assistent tècnic i soc un pare patidor.
Això és complicat de combinar, de no? Una cosa amb l'altra o no?
Això és difícil de gestionar, però bueno, intentem fer el millor possible.
S'aprofiten molt aquests últims dies abans de marxar cap al Dakar, una amb la teva experiència encara està un punt inquiet o no aquests últims dies?
Bueno, aquests últims dies passen volant, hi ha moltes coses que fer, tens una mica el cap ja a la cursa i hi ha coses familiars per fer que sempre són, bueno, són estranyes, no? Perquè el Dakar per nosaltres, com sabeu, és la carrera més important de l'any, és una cursa on te la prepares durant molt temps, on hi ha molta energia, molt esforç, molt treball, i ara aquests últims dies jo, si la cursa comencés abans de Nadal, em aniria millor, quasi bé, perquè m'estalviaria tota la liada, no? Perquè realment és, ja et dic, és tan intens el tema que fa que estiguis pensant més, estàs més al desert que aquí, però bueno, també realment està bé, estar amb els de casa una mica, però ja et dic, passa tot molt ràpid i ja et dic, acabant de fer quatre coses, però ja pensant en marxar.
Amb ganes que fos ja el 5 de gener que arrenqui la cursa. L'acaba la Nani, diu, 2004 campió en moto, 2014 campió en cotxe. Potser hauries d'haver anat amb camió, no?, el 2024, o què?
Ara tocaria. No, ostres. Bueno, una mica el que em fa tot això és pensar lo ràpid que passa la vida, no? I realment això passa volant. Me'n recordo perfectament el Dakar de fa 20 anys, quan vaig guanyar en moto, tot el que vaig fer ho tinc com molt fresc, i fa 20 anys, no? Per tant, ostres, te n'adones que hem de seguir disfrutant a tope d'aquesta vida, que això passa molt ràpid tot, no? Però bueno, escolta'm, està bé, i ja fa 27 que estic aquí, i bueno, està bé, realment bé.
I per molts anys ja... Bé, fins a quin punt va ser dur aquest sentit, seguir l'últim des de la distància, Nani?
Bueno, va ser estrany, evidentment, però també molta tranquil·litat, no? Era una sensació, no sé, a lo millor el dia que em retiri o a lo millor el dia que et diguin tu que ja no serveixes per això, o ja no ets competitiu, potser serà més dur. Aquí va ser com un procés molt, molt tranquil, realment m'estava recuperant de tot el tema, de tota la liada del càncer, i bueno, ho vaig veure amb molta tranquil·litat, vaig mirar-ho de la distància però amb tranquil·litat i sabent que ostres, que aquest any el 24 hi havia moltes possibilitats de poder-hi tornar a estar, no? Però bueno, segur, es va fer estrany, eh? Sobretot passar un cap d'any a casa, això va ser el més estrany de tot.
No saber què fer, no? Què es fa aquí
ostres,
un dia com avui?
Ostres, què es fa aquest dia? Què toca fer avui?
Físicament com estàs? Estàs igual que abans de l'inici del Dakar del 22, per exemple, Nani?
Sí, no, estic molt bé. M'ha costat molt recuperar. Venia de molt lluny i realment he tingut que treballar moltíssim, molt més que normalment, per recuperar el to muscular, per sentir-me bé. L'última cursa que he fet, que va ser el Rally del Marroc, doncs em vaig trobar bé, em vaig de sensacions a dins el cotxe, i ara ja et dic que encara he tingut un mes i escaig, més de, no gairebé dos mesos per entrenar. Hem treballat molt bé i em noto bé, però bueno, el Dakar és una cursa llarga, una cursa molt, molt, molt exigent, i ja et dic, ara per ara cada dia em trobo bé, recupero bé i espero sentir-me bé tota la cursa.
Tot el procés amb la detecció del càncer, diries que és molt més dur que qualsevol accident, que qualsevol caiguda amb la moto, que qualsevol lesió que hagis pogut patir al llarg de la teva carrera, Nani?
I tant, no us ho podeu imaginar. És d'aquelles coses que, per desgràcia, tots tenim al voltant nostra gent que està passant processos similars al que ha passat, i t'ho poden explicar de mil formes diferents, no? I a vegades fins i tot els veus i veus com el patiment, sobretot la gent que perd el cabell amb la quimio, veus, penses, ostres, les passen canutes, no? Però quan ho sents a dins, no us ho podeu imaginar. Jo ho he passat, jo sent molt dur. La realitat és que tot el procés de quimio, més l'operació, més tot, ostres, les vaig passar canutes, vaig passar-ho molt malament, a tots nivells, físicament, ostres, estava molt fatigat, em trobava malament, hi havia moments de trobar-me molt malament, i bueno, però mira, el que dèiem abans de lo ràpid que passa el temps, quan les coses no van bé i estàs fotut, jo pensava, que sobretot quan estava a l'hospital, que estava allà, que hi havia dies que les passava canutes, pensava, ostres, la sort és que això passa volant i que passa molt ràpid, no? Però el procés ha set molt, molt, molt dur, complicat, una mica també de pors, no? De no saber... Perquè a la vida, a mi el que em va fotre més quan el senyor, el doctor, em va dir que tenia càncer és anar una mica a lo desconegut, no? Això una mica és el que preocupa, penso, a tothom, però a mi més, el no saber com atacar, com actuar davant la malaltia, no? I en aquest cas, bueno, vaig tenir la sort que, en repeteixo, cada cop que parlo amb vosaltres, agrair als meravellosos metges que tenim, a les infermeres, a tots els sanitaris que ens cuiden, perquè us asseguro que és una passada el que fan, i llavors tot això t'ajuda, no?, també, dintre dels moments complicats, però tens tota aquesta gent que veus que es deixen la vida per tu, i això fa, doncs, que funcionis millor, a sobre que en saben molt, tenim gent molt bona aquí, l'equip d'oncologia de la Vall d'Hebron, els uròlegs, tota la gent són molt, molt bons, i això també et tranquil·litza, no?, però no deixa de... tingui les pors, l'inquietud de... Per mi el pitjor això, el desconeixement d'anar cap on anem, no? I de no saber com atacar la situació.
Clar, si trenques una cama o un braç o... No? Això saps on és la solució, no? I això és molt més desconegut, no, Nani? De dir, això ho arreglarem, però com m'ho arreglaràs, no? Perquè estic entès que tu ets de preguntar molt, també, no? De voler-ho saber, no?
Sí, bueno, vaig preguntar molt, jo crec que els metges devien, cada cop que arribava allà amb la llibreta preguntant, devien pensar, mare de Déu, ja està aquí aquest un altre cop, no? A mi el més... El que em va costar més, normalment, quan et deies, com deies, no? Trencaves una cama, et feies mal, et trencaves, doncs, amb el Xavier Mir, doctor, com puc tornar a córrer, no? I ara el discurs et parlen de probabilitats de sobreviure. M'entens? O sigui que, clar, el tema canvia. Tu li dius, vale, doctor, si faig això i això, diu, vale, si fas això i això, tens tantes possibilitats de sobreviure. Clar, estàs parlant de percentatges de vida, no? Perquè ells funcionen amb percentatges, no? Ells saben que si fan això, això i això altre, doncs un tant per cent, el 85%, el 90%, va, sobreviuràs. Però clar, si queda un 5 o un 10%, si entres allà dins és el 100%. Sí, sí, m'entens? Sí, sí. Llavors, clar, el discurs és diferent, no? I això és el que costa. La realitat és que el que em va costar és que quan preguntava, quan m'apuntava, quan tenia les meves llistes, com si em preparés una cursa, com si preparés el Dakar, però al final era, vale, fent tot això encara tinc un percentatge de pirar-me d'aquí, d'aquest món, no? I, ostres, això la realitat et fa canviar una mica tot, però el bo és que t'expliquen la veritat, és el que hi ha, i només hi ha un camí, no?, que és tirar endavant.
En aquests dies que les passaves més carutes, sempre el tornar a competir era en el teu camp, Nani, o hi havia dies que això... Sí, sempre, fins i tot en sempre, els dies pitjors, sempre.
Sí, jo penso que això és una de les coses que als metges els va costar entendre, la realitat és aquesta, perquè hi havia moments que deien, hòstia, amb aquest tio li estem parlant de salvar-li la vida i ara està demanant-nos que vol estar al setembre dins un cotxe de carreres, no? Fins que un dia els vaig dir que, és que això m'ajudarà molt amb tot el procés, perquè tenir objectius penso que és la base de tot, no? Saber el per què estàs passant aquell moment difícil, no? Per arribar a un lloc. Jo hi va un moment i dic, ostres, és que a vegades n'he parlat amb metges, no? Dius, jo crec que seria molt bo que la gent que està passant processos d'aquests tinguessin objectius, perquè clar, ells et parlen de salvar-te la vida i ja està, però no, però clar, jo vull seguir treballant, jo vull seguir corrent, jo vull seguir fent la vida que feia abans, no? Llavors, almenys ho intentarem, no sé si ho aconseguirem, però almenys ho intentarem. Llavors, això a mi em va ajudar moltíssim, em va ajudar moltíssim el pensar. A mi em vaig marcar el setembre per pujar dins el cotxe, i el setembre estava dins el cotxe. Vull dir que...
Per això segurament et va doldre més també perdre't el Dakar del 23, no, Nani? De dir, hosti, jo és que m'ho he marcat de tornar i al final no el puc fer, o no?
Bueno, no, la realitat és que vam fer bé de no córrer. D'acord. Aquesta és la realitat. Mm. El que passa que a mi potser sí em van molestar les formes en què el meu equip va tractar la situació, que això són dues coses diferents. Però jo crec que van ser molt sensats amb no fer-ho. Per això et dic, com m'has preguntat si quan em vaig perdre el 23, vaig dir no, estava tranquil, perquè penso que van fer el que tocava, no? Hauria estat molt, molt arriscat i no hagués passat bé, no? Per tant penso que va estar bé, però sí que és veritat que les formes no van ser les que crec més correctes, però bueno, no passa res, al final la vida és així, el món de les carreres són així i s'ha d'acceptar amb tota la tranquil·litat.
Sentint-te, entenc que una part de la participació en aquest Dakar que arrenca el 5 de gener va dedicada a tota aquesta gent, infermeres, metges, sí, oncòlegs, que, amb sí, qui has tractat aquests últims mesos, no?
Sí, sí, sí. Penseu que el sistema està cau. L'aguanten els professionals, la realitat és aquesta, i a vegades m'entristeix moltíssim, sincerament m'entristeix moltíssim veure. Aquest dia vaig arribar a tenir un control a la Vall d'Hebron, hi havia les infermeres fent una vaga fora, estaven protestant, i jo vaig estar 2 hores de retrat, però no em va fer res. Penso que tenen tot el dret, perquè les condicions en què treballen són una passada. O sigui, jo vaig estar en tot l'any aquest de procés a la Vall d'Hebron, que és com una petita ciutat. De tots els dies i setmanes que he estat per allà, i no he tingut mai una mala cara de ningú, no he tingut mai un no de ningú. O sigui, els professionals que estan estressadíssims, més que estressats, perquè quan estem malalts moltes vegades la gent no és educada, la gent no es comporta bé, tracta malament els professionals, i ells aguanten, no? A part que són molt bons, però a part el que aguanten, no? Per tant, jo només puc agrair-los a tota aquesta gent, a l'equip d'oncologia del Joan Carles Galceran, tots els uròlegs, el doctor Carrillón, el Carrion, el Reventós, tota aquesta gent que m'han cuidat i que es deixen la vida, es deixen la vida per nosaltres, i ja us ho dic jo, que els hi dec moltíssim a tots ells.
Allò que diuen que una experiència, una mala notícia, una putada com aquesta t'acaba canviant l'ordre de prioritats a la vida, és cert, Nani, o no?
Sí. Veus les coses de forma diferent. A mi el que m'ha ajudat molt és que a vegades torno a entrar amb la mateixa dinàmica d'abans, però tinc la sort, dic sort, perquè m'ajuda en aquests cas de dir, ostres, tio, què estàs fotent complicant-te la vida, amb lo fàcil que és tot. O sigui, m'ajuda amb això, però segueixo a vegades entrant amb la dinàmica d'abans, complicant-me la vida per estupideses, complicant-me, m'entens, que no tenen sentit, i m'ajuda amb això, de dir, tranquil, que demà el sol sortirà i no passa res si tot funciona, no? Per tant, sí que et canvien les coses, les prioritats, i el disfrutar molt el dia a dia i no pensar en demà. Pensem avui, demà ja veurem, perquè jo vaig anar un dia al metge per una pedra al ronyó i em va dir que tenia càncer, i al mateix fem podia haver dit que em quedaven 3 mesos, i mira, per sort estem aquí i preparant un altre de car. Per tant, dia a dia, demà ja veurem què passarà. Demà serà dilluns i després dimarts, i llavors ja veurem com va tot.
Exacte, anem pas a pas. Com t'arriba la proposta de Ford per anar al Dakar d'aquest any amb ells?
Doncs mira, em va arribar l'octubre passat, que va ser una de les coses que també ha ajudat moltíssim a recuperar-me, potser, amb tot, no? Perquè al final hi ha un moment que amb tota la situació de l'equip pensaves, bueno, fins aquí hem arribat. Vaig fer algun anàlisi dient, bueno, hem estat aquí, hem fet 26 de cars, n'hem guanyat 2, he fet 5 podis.
No està malament, no, vas dir.
No està mal. He guanyat gairebé totes les carreres de raids que hi ha al món una vegada, dues, alguna vegada nou, alguna carrera. Dius, va, tampoc ha anat malament. Tampoc ha anat malament, no? Però després hi ha un moment que truquen els anglesos, la família Wilson, que em volien veure perquè tenen un projecte per explicar-me. Ostres, i que volien comptar amb mi per estar amb el projecte, no? Que és fer un cotxe en Ford oficial, un projecte americà, fer un cotxe nou, i volien que, ostres, clar, això et dona un xute de força per tirar endavant, no? I va ser l'octubre de l'any passat que em vaig reunir a Anglaterra i vam començar a preparar el projecte, i al febrer ja vaig provar el cotxe aquí a França, i ja vam decidir, doncs, començar a lligar, a tancar l'acord, i aquí estem, amb un projecte super, super xulo, fer un altre cotxe, que fa 3 anys vaig fer el ProDrive, vaig ajudar, vaja, jo no faig, sol no es fa res, amb tot un equip, però bueno, vaig ajudar a fer un cotxe, i ara, doncs, un altre cop començarem un altre, i res, és molt, molt emocionant, i realment poder formar part de projectes així és molt xulo, molt xulo.
I començant de zero, com dius, pràcticament aquest projecte, què se n'ha d'esperar, sí, de vosaltres en aquest Dakar?
Bueno, aquest any ara el cotxe que tenim és un cotxe ja que estava fet a Sud-àfrica, és un cotxe que és un cotxe resistent, però no és un cotxe competitiu per competir contra Audi, contra els Hunter de ProDrive o Toyota. La realitat és aquesta. Vam ser tercers al Marroc, però bueno, va ser per una conseqüència de que els altres van tenir problemes, es van perdre, però el cotxe és dur. Per tant, nosaltres, Ford ha agafat aquest any com un any d'aprenentatge, un any de rodatge. Per la primavera ens arriba el cotxe nou, per arribar ja al 2025 tots més rodats, no? Per tant, és un any de molt tranquils, de disfrutar de la cursa, de disfrutar, a vegades, disfrutar del que es pugui, a vegades es pateix també, però bueno, en aquest cas, de disfrutar de rodar, i sobretot que l'equip es rodi, que aprengui la complexitat del rally ride, del Dakar, i esperar ja el cotxe nou, que serà, espero, fa 7 mesos que hi treballem, que estem allà amb els enginyers intentant fer-ho el millor que podem, i penso que serà un cotxe molt xulo i molt competitiu.
Tot aquests condicionants, però el Marroc va anar bé, no, Nani?
Sí, el Marroc va anar molt bé, el Marroc va anar massa bé, penso, van fer tercers.
Les expectatives massa altes, vols dir que la gent dirà, a veure què faran, no, aquests?
Exacte, sí, perquè els americans anàvem allà al Marroc com, bueno, va, anem allà a veure què fem, farem del 10 al 15, i de cop cada dia anàvem avançant, i un dia un es perdia, l'altre aixafava un cotxe, l'altre aixafava la roda, i pum, 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 i al final tercers, no? I el briefing, diguéssim, la reunió després de la cursa, ja els vaig dir que, escolteu, que això no és la Això no va, no va així, eh, aquest món. Perquè, clar, aquests arriben a la primera carrera, foten tercers, no? I diuen, dic, no, això no, normalment no va així. Per tant...
Calma,
hem de,
no?
Hem de, haurem de picar molta pedra, exacte. Perquè hem de picar molta pedra per aconseguir guanyar. I, per tant, està molt bé, perquè tothom estava motivat, tothom estava content, i la gent són, quan treballes amb gent intel·ligent, ja saben el perquè de les coses, no? Per tant, hem d'estar molt tranquils i, ja et dic, agafar-nos aquesta cursa, disfrutar-la, aprendre, per, ja et dic, per fer el millor cotxe possible per l'any que ve.
Amb l'Àlex Haro de copilot, això era innegociable, Nani, amb l'Àlex s'havia d'anar sí o sí.
Sí, clar, ja fa molts de cas que fem junts, ens entenem molt bé, els copilots per mi sempre són importants, però els Rally Ride ho són més, no? Per tant, era una persona molt important en tot aquest projecte, i sí, anem del bracet cap allà amb un projecte nou, il·lusionant, i amb gent nova, però ja et dic, ostres, com t'he dit abans, poder formar part de projectes d'aquests així és una sensació molt... I a més a mi m'ha anat molt bé, no? Per tot el procés que he passat, doncs que vegis que hi ha algú que et diu i encara pensen en aquell del Lluçanès,
Exacte, reivindica la comarca, reivindica la comarca, Nani.
Exacte, sí. Bueno, jo sóc de Folgueroles, jo sóc osonenc, però ara, que nosaltres, on t'he vist, jo no sóc del Lluçanès, Santa Maria de Merlès ens hem quedat al Berguedà, va haver votació i vam decidir quedar-nos al Berguedà nosaltres.
Doncs bona elecció, com a Berguedà, que sóc per una part de pare, et compro que hagueu comprat, que us hagueu quedat al Berguedà. Heu fet una bona elecció, Vaig acabant el recorregut d'enguany, Nani, hem tornat a sentir aquella cantarella que jo crec que escolto cada any, que és el rally més dur des que ha aterrat a l'Aràbia Saudita, com a mínim.
Bueno, t'he de dir que aquest any possiblement ho serà. T'he de dir, el que creiem. L'any passat el Castellà va rebre moltes crítiques de la segona setmana, que la carrera va ser fàcil, i ara potser s'hauran passat per l'altre cantó. Ara potser l'hauran fet massa complicada, perquè, no sé, potser és una sensació que tinc, però el primer dia ja comencem amb 400 quilòmetres, el segon dia amb 470, el tercer dia una etapa maratón, on tenim només 2 hores per fer els cotxes. Per tant, pot ser que sigui complicat. La part de l'empty quarter, l'invent aquest de les 48 hores, serà complicat, com han fet el recorregut. Per tant, a lo millor serà tindran raó els que diuen que serà el millor, el més dur de la història d'Aràbia, no? Té pinta de ser complicat, i serà llarg fins al final. La penúltima ja encara serà una etapa molt dura. Per tant, sí, jo penso que serà dur i ens va bé. A mi m'agraden. Com més rock and roll, millor. Millor per mi.
Doncs a veure si tenen raó en aquesta edició.
Ja en parlarem.
A la tornada.
Ja ho veuràs, ja ens aniràs veient.
Ho anirem veient. Aquesta etapa de 2 dies que comentes, amb els bivacs repartits pel recorregut, sí, per passar la nit, això és un element més, sí, també perquè en parlem tots, perquè n'hem parlat molt d'aquestes, és a dir, per donar-li encara més, sí, més repercussió al Dakar, o t'inquieta en algun punt aquesta etapa de 2 dies, Nani?
Bueno, la gestió, sí, estratègicament, per fer una bona estratègia de cursa no l'entenem massa encara. Ens costa entendre el moment que les 4 ens pararan o no ens pararan, el cotxe que seguirà el dia següent haurà fet marques que tu les pots seguir, al matí la sorra està més freda que al vespre, si ens parem abans o ens parem després... cuidao, sí, és... però està molt bé fer coses diferents, penso que està bé, no sé què sortirà, però està bé provar coses així diferents, estranyes, que hem d'acabar d'entendre-ho tot. Logísticament és molt bèstia el que fan, logísticament és organitzar diferents bivacs, ells ens posen la tenda, el sac de dormir, ens ho posa tot l'organització, per tant ho hauran de moure tot amb helicòpters, perquè, clar, no saben a quin bivac quants esperaran a dormir aquí o quants esperaran a dormir allà, no? Per tant, és un tema logístic per ells complicat, i per nosaltres, a nivell d'estratègia, també no és fàcil, però el bo és que és per tothom igual i el més hàbil serà el que s'adaptarà millor, no? Per tant, interessant. No, no, és interessant.
Doncs un nou al·licient en aquest Dakar 2024. Sí. Nani Roma, un plaer. Moltíssimes gràcies per aquesta conversa, per aquesta xerrada al Superesports i moltíssima sort en aquesta 27a participació al Dakar.
Va, va, doncs escolta, gràcies per trucar, bones festes a tothom, un molt bon any nou, eh? I escolta, anem parlant durant el mes de gener, l'excursioneta aquesta que anem aquí per anar jo.
Que vagi bé l'excursió, bones festes, Nani, moltes gràcies.
Va, adeu, gràcies, adeu, adeu.
6 minuts i les 9, Nani Roma, doble campió del Dakar 2004 en moto 2014 amb cotxe, que afronta la seva 27a participació després de superar un càncer a la bufeta i d'explicar-nos com va viure també aquella mala experiència i ara amb ganes de tornar a afrontar aquest Dakar amb un cotxe, amb un Ranger, amb un Ford a la categoria T1+. Hem de fer una pausa i arrenca el Madrid. Abans s'ha acabat el partit de primera a l'estadi de Gran Canària, Mollom.
Ho ha fet amb empat, Les Palmes 1, Cádiz 1.
I s'ha acabat també, no, segona part en marxa, de fet ja amb golejada del Bayern a Alemanya.
Sí, dos gols anul·lats, recordo la primera part, però ara Bayern 3, Stuttgart 0, 20 de la segona, n'ha fet un altre Harry Kane. 20 gols en 14 jornades de Lliga a la Bundesliga. Absolutament de bojos. Ha arrencat ja a Itàlia el partit del líder, el partit de l'Inter a Roma. Camp complicat, camp de Champions, el camp de la Lazio. Lazio 0, Inter de Milà 0, minut 9.
I a segona divisió, com tenim la jornada, Molló?
Doncs mira, cantem els finals dels partits d'aquesta tarda. Llevant 2, Osca 1, Amorebieta 1, Saragossa 1, i ara a les 9 arrencarà el Racing del Ferrol Tenerife. N'està pendent l'Espanyol, perquè els gallecs són a la zona alta de la classificació.
A la primera federació tenim jugant el Sabadell amb molta boira, a Lleó, al camp de la Cultural Leonesa. David?
Sí, ara mateix estem ja en el descans, amb un resultat d'1-0 a favor de la Cultural Leonesa, gol en el minut 32 de Guillermo, en un partit molt fred, 2 graus sota zero i amb moltíssima boira, així que com dic ara mateix en el descans 1-0.
A veure si pot salvar com a mínim un puntet al Sabadell, perdent de moment el descans d'aquest enfrontament. 5 i les 9, re, 2 minuts i Madrid-Vilareal amb el Damià López i el Carlos Martínez, el Camí i companyia a RAC1.
Superesports amb Xavi Puig.
RAC1.
Què? Què us han portat els Reis?
A veure... Oh, una pilota de futbol!
Tu què, Mònica?
Uau, un telescopi astronòmic, just el que havia demanat!
I a tu, Aurora?
A mi un lot de llibres, com ho sabien, eh? I l'Adri, on s'ha ficat?
Fuatete, vaya un patinete más guapo, todo gripado, que me ha traído el Melchor!
Però vigila, home!
Tu el veus amb el telescopi, Mònica?
Sí, allà incrustat a la paret.
Uau, loco! Por position! Se me ha caído un diente, mira!
Buenas fiestas al RAC1!
Arbi, cambio!
RAC1, tots som un. RAC1.
Aquest dilluns, els sorteig de la Champions a RAC1 i a RAC+1. A les 12 del migdia, a Nyon, el Barça coneixerà el seu rival als vuitens de final. Qui tocarà? Ho sabrem en directe a La Competència. Si voleu seguir el sorteig íntegre, viviu-lo a RAC+1 amb Joan Maria Pou, Jaume Molló i els equips del Barça juga a RAC1 i la Champions es juga a RAC1. Aquest dilluns, a les 12, el sorteig dels vuitens de la Champions a RAC1 i a RAC+1.
RAC1. Tots som un. RAC1.
Antonio y Rafael, Antonio Romero y Rafael Ruiz, muchísimas felicidades, que sean muchísimos años más, y eso, dale tu cuerpo, bueno, pues, alegría Macarena.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, un abrazo.
Felicitaros porque me han comentado que tienen ustedes un programa que es el mejor programa que existe ahora mismo en toda Cataluña.
Sí.
Felicitaros por ello.
Y extranjero.
Y decirle desde aquí a todos los representantes catalanes.
Sí.
Dice, Barcelona quita el sentido, te lo dicen los del río.
Al món a RAC1, amb Jordi Basté. Macarena. RAC1. Tots som u.
Dos minuts i les 9 de la nit, dos minuts i comença l'estadi Santiago Bernabéu amb el sostre retàctil avui tapant la gespa de l'estadi del Real Madrid, aquest Real Madrid Villarreal de la primera divisió, el Madrid obligat a guanyar, si vol dormir avui com a mínim líder de primera, a l'espera del que passi demà en aquest Girona a l'Avés, i si vol aprofitar també l'ensopegada del Barça o l'empat del Barça i a més talla al camp del València. Amb una gentada de por a l'estudi de RAC1, evidentment amb el Molló, amb el Camí, amb el David Rodríguez pendent del Sabadell, amb l'Albert Ferran, que ja ha tornat del Johan Cruyff. Hola, Albert, bona nit.
Bona nit.
Tindrem un ull pendent també en aquesta final de la Copa d'Espanya de vol, la Copa Asobal, que s'ha dit tota la vida, entre el Barça i el Logroño, Albert.
Sí, el Barça ultra favorit, tot el que no sigui una victòria el Barça seria una gran sorpresa, però s'ha de jugar el partit. Moment de presentacions, en un parell, tres de minuts, arrencarà aquesta final de la Copa d'Espanya.
I amb el Carlos Martínez. Hola, Carlos, bona nit.
Hola, bona nit.
Que ve al·lucinat encara del que va veure ahir al Palau Sant Jordi en el màster final de pàdel.
Normal.
Les semifinals.
Sí, sí.
Les primeres vegades sempre són especials.
No, no. Jo he tingut la sort de poder veure en directe, crec que aquesta era la quarta vegada, i cada vegada em sembla més al·lucinant. I evidentment, doncs, rondes finals i d'un màster final, doncs, encara el nivell puja més, no? I és veure aquesta gent, te'n dones compte que els mortals juguem a una altra cosa.
Mortal Damià López, que juga a pàdel. Sí, bona nit de nou.
Mortal, mortalíssim, la veritat, sí, sí. Soc vaja, un amateur amb potes. Sí, sí. Amb ganes d'anar un any. Aviam si l'any que ve m'animo. Vinga, a anar al World Padel.